L'altra ràdio, 40 anys a Ràdio 4.
Bona nit i bona hora, com sempre una salutació cordialíssima del programa de l'altra ràdio de tot el seu equip des d'aquesta ràdio pública, un plaer de tornar a estar al vostre costat avui per fer un programa especial de l'altra ràdio motiu del Dia Mundial de la Ràdio 2020 que se celebra el 13 de febrer. Doncs bé, nosaltres l'altra ràdio en aquest dimecres 12 de febrer, 9 i 5 del vespre, repetició del programa diumenge dia 16 al punt de la mitjanit, aprofitarem aquesta vinentesa i us oferirem un programa especial. Avui l'altra ràdio, per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio 2020, arriba a l'edició número 2366.
Buenos días, tengan todos ustedes, mis queridos radioyentes.
Hola amigos, presentamos este programa.
Pero con sentimiento de la calle.
In authentic Latin beats.
Pero si quieren saber un poco más de qué se trata...
¡Arranca y vámonos!
Els continguts per celebrar el Dia Mundial de la Ràdio són els següents. Francisco Rubio, president d'honor de l'Associació de Radioescoltes a Barcelona, recordarà els 125 anys, sí, sí, 125 anys, del naixement de la ràdio gràcies a l'inventor Nikola Tesla. Amb la Núria Soler i l'Anna Ballesteros parlarem del programa més temporades de la ràdio catalana. El programa es diu Aires de Catalunya. Esperem establir connexió amb Ràdio Manresa, que és l'emissora que l'emet, i aquest programa està en antena des de l'any 1955. La cantant i compositora Sílvia Comas recordarà l'espectacle musical Temps de Ràdio, les nostres sintonies, que es va poder veure a finals de l'any 2018. El va fer el casal de la gent gran mediterrània de la Barceloneta, de la ciutat de Barcelona. La Sílvia Comas va ser la seva directora. I també esperem rebre els nostres estudis l'Elvira Altés, durant molts anys lligada a Ràdio 4, professora també universitària. L'Elvira Altés és la comissària de l'exposició Dones a les Ones. Es presentarà aquesta mostra que es podrà visitar en el Museu d'Història de Catalunya abans de l'estiu. Ja començarà a ser visitable a partir de mitjans del mes de maig. Contents de poder celebrar el Dia Mundial de la Ràdio, el Dia Mundial de la nostra mitjà de comunicació, amb Sergio Lezcano, realització tècnica, control de so, i aquest qui us parla, sintoniqui a la direcció presentació. I abans d'entrar de ple en el primer tema de la nit d'avui, deixem-me recordar que fa 2 anys que el programa de l'altra ràdio, juntament amb el Cocodril Club, van fer la presentació del manifest en favor de la creació d'un museu de la Ràdio Barcelona. Va ser el 13 de febrer del 2018, justament ara fa 2 anys, en el marc del Dia Mundial de la Ràdio. Ho van fer a l'Ateneu Barcelonès, insisteixo, l'altra ràdio de Ràdio 4 i Cocodril Club de Ràdio Marca. Aquest manifest en favor de la creació d'un museu de la Ràdio Barcelona, doncs, actualment, 2 anys després, ha rebut 540 adhesions a títol individual o col·lectiu. Evidentment que la xifra global de persones que s'hi han adherit és molt més alta perquè hi ha diferents col·lectius, diferents associacions, entre elles el Col·legi de Periodistes, per exemple, amb 4.000 persones inscrites que li ha donat també el seu suport. Per tant, estem parlant d'un volum molt considerable de persones que expressen el seu desig que Barcelona tingués un museu dedicat a la ràdio. El museu de la ràdio que demanem ha de tenir una clara utilitat social, ha de contribuir a formar també una societat més alfabetitzada en la llengua audiovisual i una societat més crítica vers els mitjans de comunicació. Les tres potes, per tant, que nosaltres considerem que hauria de tenir un projecte d'aquesta mena serien la història del mitjà radiofònic, de la pròpia societat, per tant, a través del nostre mitjà, que és el radiofònic. La segona, la formació i divulgació del llenguatge sonor en tot l'àmbit de la societat i, finalment, també la recopilació del patrimoni sonor. Si voleu expressar la vostra adhesió, ho podeu fer encara. Aneu al web del programa altraradio.cat. A dalt de tot trobareu el manifest i simplement un formulari per deixar nom i cognom i correu electrònic. altraradio.cat. A dalt de tot trobareu el formulari per expressar la vostra adhesió si és que ja no ho heu fet. Alguns dels professionals de la ràdio i la televisió que hi donen suport: Rosa Maria Calaf, Maruja Torres, Núria Ribó, Enric Calpena, Xavier Solà, Jordi Margarit, Antoni Bassas, Marta Puertolas, Marga Lluc, Josep Maria Francino, Josep Maria Dei, Enric Frigora, Elvira Altés, Elisenda Roca, Carmen Juan, Ramon Castelló, Eduard de Vicente o el Nicolás Albéndiz, per exemple. I, a més, moltíssimes persones del món universitari que també han manifestat el seu suport i moltíssimes oïdores i oïdors que també s'han mostrat d'acord amb aquesta iniciativa. Entre les entitats que també han expressat el seu suport de forma col·lectiva, com ja us esmentava abans, el Col·legi de Periodistes de Catalunya, l'Observatori de la Comunicació a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Observatori de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Institut de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya, Ràdio Associació de Catalunya, la Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya, i així podríem anar seguint i seguint. Insisteixo, si voleu expressar la vostra adhesió, ho podeu fer deixant nom i cognom, correu electrònic a altraradio.cat, justament el formulari que se us obrirà si cliqueu en el manifest que allà trobareu.
L'altra ràdio, a Ràdio 4.
El primer tema d'aquest especial de l'altra ràdio, Dia Mundial de la Ràdio 2020, ens porta a celebrar un aniversari, un guarisme. 125 anys es compleixen de la invenció de la ràdio com a sistema de transmissió, evidentment, a distància radioelèctrica, no de la radiomúsica, no de la ràdio parlada. El seu inventor, Nikola Tesla. D'aquesta figura avui en volem parlar amb el president d'honor de l'Associació de Radioescoltes de Barcelona, Francisco Rubio, col·laborador, evidentment, també de l'altra ràdio des de fa molts anys i coneixedor de la figura de Nikola Tesla. Paco, bona nit i bona hora.
Bona nit.
Fem una petita presentació d'entrada d'aquesta figura, d'aquest inventor, Nikola Tesla.
Sí, Nikola Tesla es diu que és l'inventor de la modernitat. Va néixer el 9 de juliol de 1856 a la localitat sèrbia de Smiljan, que en l'actualitat és Croàcia, això del tema dels canvis en l'Europa, i en una nit era una gran tempesta elèctrica. Suposo que això la seva mare va dir en el seu moment que tenia un fill, que tenia un fill de la llum. Després dels seus estudis a l'Institut Superior Reial de la localitat de Karlovac, tot això a la part sèrbia, es va traslladar a Budapest, on va treballar en la recentment inaugurada central telefònica d'Edison, a la capital hongaresa. I això és també històric perquè després va barallar-se amb Edison. Posteriorment es va traslladar a Nova York, on va passar la resta de la seva vida sempre en una gran activitat, en grans investigacions, invents i donant conferències en diferents països. A la llarg de la seva vida va presentar 700 patents diferents. Va ser segurament de les persones més patents presentades en diferents camps. Està considerat l'inventor més important de la història, creant les bases per molts invents que avui en dia utilitzem. I ara, per exemple, mencionarem unes quants coses que utilitzem avui en dia i que va crear Tesla. Per exemple, diferents usos de l'electricitat, el radar, els comandaments a distància, ordinadors, robòtica, la ràdio, els raigs X, la llum fluorescent, les armes teledirigides, els mòbils, les centrals geotèrmiques i l'avió de l'aïllament vertical. Això va ser una part dels seus invents que va posar aquesta llavor. La seva principal aportació va ser el descobriment del corrent altern i la seva aplicació con el conegut motor de Tesla, que va ser el que va donar temps a tot el tema de l'electricitat. Les aplicacions van ser una gran aportació per a tota la humanitat, però no va ser senzill perquè va tindre el que es va denominar la Guerra dels Corrents, que precisament fa un mes passat es va inaugurar una pel·lícula de la Guerra dels Corrents d'Edison i Tesla. Per què? Perquè el gran inventor Edison utilitzava el corrent continu i Tesla el corrent altern. Durant molts anys la guerra entre els dos sistemes va ser total, però ja sabem qui va guanyar, el corrent altern. El gran mecenes de Tesla, el que va provocar tot això, va ser Westinghouse, un multimilionari que durant molts anys va pagar totes les seves investigacions i gràcies a això va participar en la construcció de la primera gran planta hidroelèctrica al món, que va ser instal·lada a les Catarates del Niàgara.
Un inventor, una figura notable amb l'evolució tecnològica del segle XIX, Nikola Tesla. Francisco Rubio ens acaba de fer el seu perfil d'alguna forma personal i també des del punt de vista d'alguns dels invents i avenços que Nikola Tesla va crear més destacats, però com dèiem, 125 anys de l'invent de la ràdio gràcies a Nikola Tesla. I entrem ja directament en matèria. Què fa Nikola Tesla per ser considerat, i així després el govern dels Estats Units, també, i les patents dels Estats Units de Nord-Amèrica així ho van acabar doncs, sentenciant, com l'inventor de la ràdio?
Sí, perquè a Tesla segurament li van robar la ràdio, perquè va donar un gran impuls en 1893 en l'Institut Franklin de Filadèlfia, va exposar els primers detalls del principi de la radiodifusió.
La teoria.
La teoria.
1893.
Però, se't dona per fet que és Marconi, però resulta que en 1895, a Sant Lluís, Tesla va dur a terme la primera presentació pública d'una transmissió radiofònica. I en aquesta demostració els va acompanyar el Mr. Broughton, i un fill d'aquest senyor va obtindre la primera llicència de ràdio a la W21R en el Museu de Kennedy. Això suposa la demostració de les primeres transmissions radioelèctriques.
D'aquí ve que 1895, ens situem a dia d'avui, han passat 125 anys i per això es commemora el 125è aniversari de la primera transmissió radioelèctrica feta gràcies a l'invent de Nikola Tesla.
I a més tenim un altre inventor important, Oliver Lodge, que va fer proves també en 1894 i a Oxford va transmetre entre dos edificis de la Universitat d'Oxford. I arribem a 1895, que Marconi va fer a Londres per presentar un transmissor que casualment tenia les mateixes característiques de Tesla. Tot això ens indica que segurament, degut a una presentació d'alguns assistents a aquestes conferències de Tesla, es diu que el senyor Henry Pritz va ser després col·laborador i gran aliat de Marconi i possiblement d'aquí ve la semblança i, entre cometes, còpia aquesta informació per la ràdio. Tesla va impulsar un imperi de transmissió radial, però això li va fallar. Volia fer un gran torre de telecomunicacions per transmetre a tot el món, que es va dir la torre de Wandercliffe, però va fracassar l'intent perquè costava molt diners i era molt complicat. I, per últim, Tesla va acabar en la pobresa total, residint en els hotels, donant de menjar als coloms. Això és una de les imatges molt típiques de Tesla. I morim en una habitació de l'hotel New Yorker el 7 de gener de 1943. Per aquestes consciències de la vida, 6 mesos després de la seva mort, se li va donar la raó i el Tribunal Suprem d'Estats Units va concedir que Tesla havia sigut el veritable inventor de la ràdio perquè els demés havien copiat les seves patents.
I la va retirar, en aquest cas, de Marconi, que fins aquell moment és qui havia aconseguit la patent. Sumament interessant, fascinant la història del personatge Nikola Tesla, específicament l'inventor de la ràdio el 1895. Si teniu curiositat de conèixer més aspectes, hi ha diferents llibres sobre la figura de Tesla, però en Francisco Rubio ens recomana un que recull textos del propi Nikola Tesla traduïts a la llengua castellana, que es diu Nikola Tesla, mi vida, mi investigación, editat per Discovery Publisher. Per tant, Nikola Tesla, mi vida, mi investigación, Discovery Publisher, a més amb diferents imatges de l'època. Gràcies, Paco. Fins la propera.
Gràcies, bona nit.
Bona nit i bona ràdio.
Quítate tu pa ponerme yo.
L'altra ràdio, a Ràdio 4.
Mañana tenemos miles.
Establim ara una connexió amb els companys de Ràdio Manresa, quals els agraïm sincerament avui també la seva col·laboració per fer possible aquesta estona de ràdio que ara farem els propers minuts, específicament al company Toni Martínez de Ràdio Manresa, perquè hem de parlar amb un parell de persones que fan un espai a Ràdio Manresa que es diu Aires de Catalunya i que poden dir en veu molt alta, i jo crec que ningú mai les arribarà a guanyar, que és, sense cap mena de dubte, el programa més antic de la ràdio a Catalunya. Establim connexió amb l'estudi Maria Matilde Almendros, persona molt lligada a la història de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, específicament a Ràdio 4, amb aquell temps obert, amb Enric Friola, Maria Matilde Almendros, per saludar a la Núria Soler i l'Anna Ballesteros, que són les presentadores de l'Aires de Catalunya Ràdio Manresa. Núria i Anna, com esteu? Bona nit i bona hora.
Bona tarda, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Contents d'establir contacte amb Ràdio Manresa. Ara recordàvem, no?, l'estudi Maria Matilde Almendros, on esteu vosaltres, una de les radiofonistes més insignes de tota la història de la ràdio a Catalunya, evidentment, del segle XX, a banda d'actriu i moltes coses més.
Home, sí, era
que va començar
Ràdio
Manresa,
Una manresana il·lustre,
i que sempre
ho
deia,
i
a més.
Aquesta casa.
Doncs mira, avui contactem en aquest Dia Mundial de la Ràdio, programa especial de l'altre altra ràdio, perquè sovint ens diuen, nosaltres saps que fem 40 temporades i estem molt contents a Ràdio 4, i és tot una satisfacció haver arribat a 40 temporades ininterrompudes en antena, però ens pregunten sovint, sou el programa més antic de la ràdio a Catalunya? I nosaltres intentem ser honestos, també periodísticament objectius, i la resposta és no, l'altra ràdio no és el programa més antic. El programa més antic de la ràdio a Catalunya que està en antena encara, o dels que s'emet mai, és Aires de Catalunya de Ràdio Manresa, un programa que va començar, Núria, quin any?
El 1955, tot i que em sembla que ens passa davant el Larguero.
Però jo parlo de la ràdio a Catalunya, específicament a la nostra àrea, perquè nosaltres hem de dir que els programes, en aquest cas, del que seria Carrusel Deportivo, com a nom insigne de la cadena SER, us guanya per un o dos anys, com a marca.
Sí, sí.
Però jo parlo ara de la ràdio a Catalunya. Fas bé de dir-ho, que estatalment que crec que esteu en tercera posició. Que ja té mèrit.
Déu-n'hi-do.
1955, això vol dir 64 temporades.
Sí, sí, sí. El programa va començar l'11 d'octubre de 1955.
I en llengua catalana no és, evidentment, els 64 anys que fos possible, perquè estem, evidentment, en ple franquisme, quan comença Aires de Catalunya i Ràdio Manresa es fa en llengua castellana, però també porteu moltíssims anys en català. Crec que són 56 anys dels 64 en català, des de l'any 63.
63, exactament, des del 1963, i sense demanar permís es va llançar a fer-ho en català, tot i que des del 55 hi posava moltes coses en català, perquè es podien llegir coses en català. És a dir, no es podia parlar en català, però sí que es podia extreure en fragments d'un llibre, o, per tant, es podia colar algun poema i, sobretot, algun títol de sardanes i coses d'aquestes, que de tant en tant les anava colant. I les anava colant tant al programa com a la censura, perquè pensem que quan es va començar aquest programa havia de passar censura i sovint...
Els guions havien d'estar escrits, i calia passar aquesta censura.
Sí, sí.
Qui crea aquest programa? Una persona molt propera a tu, no, Núria?
Sí, va ser el meu pare, en Francesc Soler i Mas, i aquest programa va néixer com a portaveu del que llavors era l'Agrupació Manresana de Folklore, que ara és l'Agrupació Cultural del Bages, una entitat bàsicament dedicada a la cultura popular, a les sardanes, als esbarts, tenim cavallets, tenim bastoners, tenim una mica de tot, hasta teatre.
Aires de Catalunya, que sona així a Ràdio Manresa.
Aires de Catalunya, tots els dijous, després de les notícies de les 3, tota la cultura popular a Ràdio Manresa i a SER Osona. Sardanes, gegants, castells, música folk, música d'arrel... A Ràdio Manresa i a SER Osona, els dijous, després de les notícies de les 3, la música popular a Ràdio Manresa.
En aquesta temporada conserveu també aquest dia d'emissió i aquest horari, o heu canviat en aquesta temporada 2019-2020?
No, seguim els dijous en directe de 3 a 4 de la tarda.
Hem canviat que ja no tenim notícies per davant. Per tant, comencem puntualment a les 3.
És també interessant veure com en els darrers anys, jo diria gairebé potser de fa uns 20 anys ençà, tots aquells espais que abans només programaven sardanes i les feien escoltar i parlaven de totes les ballades, la informació i la multitud d'activitats sardanistes que encara hi ha cada cap de setmana a Catalunya, s'han obert a tot el que seria cultura popular. No? Això és una característica, veig, d'Aires de Catalunya i de la majoria de programes. Aquí durant molts anys hi havia un magnífic programa divulgatiu de cultura popular que ara encara s'escolta per internet, que era el Festa Festa, en aquest cas amb el gran Jesús Ventura, no? Com un dels grans també especialistes de la temàtica, músic també d'ofici, no? És una característica també, vosaltres, Aires de Catalunya, que també heu fet. Aproximadament des de quan, en el vostre cas?
Home, és que aquest programa sempre ha estat obert a altres branques, diguem-ne, de la cultura, inclús amb el jazz. Un dels grans col·laboradors dels inicis d'aquest programa va ser Manel Camp, un joveníssim Manel Camp, que precisament ara ha estat Premi Enderroc de jazz, parlant de jazz. És a dir, no és que ens haguem obert ara, sinó que el programa sempre ha tirat una mica, era eminentment sardanista, però sí que hi havia col·laboradors que parlaven de nova cançó, o de jazz, o de esbarts, o de... Sempre hi ha hagut una mica de ramificació. Hem procurat que no es perdés això.
I el tàndem Núria Soler i Anna Ballesteros fa molt que l'esteu presentant?
Des de finals del segle
anys,
passat,
Gairebé 20 anys, jo diria, un 97, doncs més de 20 anys. més de 20 anys i hem de dir que és un tàndem que funciona molt bé, perquè si bé jo sóc més de la cultura popular i de sardanes una mica més innovadores, ella és la de sardana cantada, sardana clàssica, molt més de plecs, jo sóc de tradicionarius, per dir-ho d'alguna manera, i per tant, doncs, és un...
És l'especialista per excel·lència d'aquest món sardanista.
Ah, exacte.
Tu, Anna, puc fer una pregunta personal sardanista?
Sí, sí, endavant.
Tu saps comptar les sardanes aquelles reveses de concurs?
Sé comptar i repartir. Els aires costaria una mica més per bé escoltant la sardana, però sí, em vaig aprendre a comptar i repartir. El que passa que normalment les imparells, que són les habituals, segur. Les parells, com que no les practico tant... En fi, però sí, es pot dir que sí que sé comptar i repartir.
També sou balladores de sardanes?
Sí.
Jo sóc molt escoltadora, m'agrada molt la música.
Però també va, que a mi m'agrada molt la fotografia, li he fet fotografies ballant,
Perquè sí. També, a vegades, amb la gent de cobla, jo no sóc gaire de l'univers sardanista, ho confesso, musicalment hi haurà sardanes que, evidentment, m'agraden i n'hi ha molta varietat. El Jesús Ventura, també, quan dirigia una de les seves cobles, havia fet molta mixtura. A Girona, també, una de les cobles joves gironines, amb un grup també van versionar música rumbera amb cobla i amb una formació també de rock i pop de Girona, amb professors de música en aquella formació de rock i pop, i també en formació de cobla s'escoltava aquelles versions rumberes, però amb una sonoritat absolutament diferent. És a dir, cada vegada també s'està explotant més, no?, que la formació de cobla pot tenir multitud de funcions. No? Hi ha aquella cobla que també versiona Guerra de les Galàxies, Indiana Jones, no me recordo com es diuen.
La contemporània.
La contemporània. Són uns cracs, no?, com amb sonoritat de cobla es pot interpretar multitud de música, cosa que potser al segle XX no era tan habitual.
Home, pensa que la cobla té una sonoritat brutal i és la gran desconeguda. És a dir, podem fer música de cobla amb tot. Es pot convertir en una gran orquestra. Fixem-nos ara la cobla Berga Jove amb Obeses o el que deies tu, cobles que han fusionat amb altres coses i realment donen un resultat fantàstic. Ja no lo de la contemporània, que no deixa de ser música de cobla amb sardanes, sinó totes les possibilitats que té quan la barregem amb altres estils.
La cobla Sant Jordi mateix la podem veure a la Mediterrània, va venir amb Kepo Junquera, va venir amb...
Amb el Pascal Comelade, amb el Niño Josele.
Sí.
Això és sumament interessant perquè demostra, no?, de que aquest tipus de formació, a banda específicament la interpretació de sardanes, pot estar obertes a moltes altres sonoritats, no? I el món d'aquest de la mixtura cada vegada més present. Tu deies que també tocava el món del jazz, no? No es podria entendre el jazz sense les diferents mixtures amb altres universos, no? Com seria el món llatí, que a mi també m'agrada molt el jazz llatí, el jazz afrocubà, no? Aquelles mixtures que, doncs, canvien absolutament aquells instruments, les sensacions, les emocions que comuniquen. Us proposo un petit joc, vosaltres que teniu una gran cultura radiofònica i sardanista específicament, perquè Aires de Catalunya, com diem, Ràdio Manresa, el programa més antic de tota la història de la ràdio a Catalunya, amb 64 anys en antena ininterrompudament. Queda dit, des de 63 en llengua catalana. Però si mirem ara programes que ja no estan en antena, us vindria al cap vosaltres algun altre programa de sardanes que hagi durat moltes temporades, que hagués superat fins i tot els 50 temporades en antena, però que actualment no estigui en antena?
Pot ser Nostra Dansa, de Ràdio Girona?
Nostra Dansa i el de Ràdio Sabadell.
El ràdio... Contrapunt de Ràdio Terrassa va superar
aquí
els 50.
Mira, escolta'm, l'Anna Ballesteros fa el ple.
Sí.
Darrere vostra, si mirem els programes de la història de la ràdio feta a Catalunya, trobaríem el Contrapunt, que deia ara l'Anna Ballesteros, de Ràdio Terrassa, 1947 a 2009, amb Francesc Izquierdo, amb Maria Glòria Ferrés, amb Eusebi Dalmau, amb Lídia Segués, amb Marta Plaza i amb Ramon Moncho, amb diferents temporades, 62 temporades en antena, 57 anys en llengua catalana. I l'altre, que aquest és força conegut perquè la seva presentadora és una radiofonista del segle XX molt notable i molt coneguda, la Francina Boris, la gironina, Nostra Dansa, Ràdio Girona, 1942-1999, 57 temporades, 53 en llengua catalana. Aquests tres programes serien els més antics de tota la història de la ràdio a Catalunya. Els tres, curiosament, són de temàtica, si no total, doncs parcial, del món sardanista. Darrere ja vindria un programa singular que encara està en antena, Camp Nens Sense Joguina, Ràdio Barcelona, en castellà i en català, programa benèfic que es fa a la nit de Reis, sí. 52 temporades, però clar, es fa una vegada a l'any, però és de justícia també reconèixer que té 52 temporades fent-lo una vegada a l'any. Darrere vindria el Futbol en català, la transmissió d'en Puyal de l'any 76 al 2018, Joaquim Maria Puyal, 42 temporades a Ràdio Barcelona o bé a Catalunya Ràdio. Després vindria un programa d'aquesta casa, Gran Gala, Ràdio Peninsular i Ràdio 4, en castellà i català, Joan Lluc, després Josep Maria Monegal, després la Marga Lluc, 1967-2009, 42 temporades, 33 en català. La nostra dansa de Cope Reus, 1964-2005, Francesc Sales, 41 anys en antena, i després nosaltres, l'altra ràdio, Ràdio 4, 1979-2019, inicialment Eduard Elías, Joan Manuel Domínguez, Amadeu Sala, després em sintoniqui 40 temporades i amb la resta de l'equip, no? Programes evidentment fets en equip, com és el cas de l'altra ràdio, que som un programa coral. Aquesta seria, podríem dir, la síntesi de programes a la història de la ràdio catalana que han tingut la satisfacció d'assolir els 40 anys o més, però clar, arribar als 64 anys de l'Aires de Catalunya, la veritat, això jo crec que ningú ho assolirà. És una previsió, no? Però evidentment són moltíssimes temporades i encara esteu en antena i aneu sumant temporades.
Home, sí, ho procurem i sembla que de moment la gent de Ràdio Manresa ens va posar en confiança i nosaltres encantades de seguir.
Teniu presència a internet, Núria o Anna, també, pels oïdors que no poden escoltar a Ràdio Manresa? On us troben per internet?
A través de la pàgina web de Canal Taronja, que és la televisió, diguem-ne, de Ràdio Manresa, es poden trobar tot l'històric de programes, la majoria de programes estan penjats allà.
Uh-huh. Algun que recordéssiu, fet ja per vosaltres, pel tàndem, en aquest cas Núria Soler, Anna Ballesteros, en aquestes dues dècades que porteu plegades, algun especial, algun programa singular que el féssiu en algun indret, en algun motiu, alguna estrena d'alguna sardana, d'alguna altra música popular, us vindria al cap algun que fos especialment significatiu de l'etapa recent d'Aires de Catalunya?
Home, els de la Mediterrània, podríem dir, on podem tenir els convidats, el director o la gerent de la Mediterrània, són convidats assidus al nostre programa, els de la Fira Mediterrània. Penso que són bastant diferents del que estem acostumats.
I fora dels estudis, els aniversaris de 50 i 60 anys d'Aires de Catalunya, els
sí,
concerts.
Sí, hem fet programes, diguem-ne, escenificats al Cursal, al Teatre Cursal de Manresa, al Teatre Conservatori. Hem procurat celebrar els aniversaris grossos.
Escenificats, què vol dir? Que hi ha gent que balla, hi ha gent que toca, o vol dir cara al públic? O és dir, cara
just
al públic
això,
amb espectacle?
Cara al públic, és a dir, el programa traslladat al teatre amb un esbart, amb una cobla, amb tot una mica. Els quicos, amb el Quico Cel i el noi al Mut de Ferreries. Hem procurat tenir-los tots una mica reflexats, també.
I en aquests dos aniversaris va ballar l'Esbart Manresà, que l'Esbart Manresà és centenari, és fundat l'any 1909.
Amb una mica d'empenta arribareu a ser centenàries vosaltres, també.
Home, nosaltres ja ho comencem a tenir complicat, tot i que ho vam agafar de jovenetes, ja no... Ja poc, vull dir que no...
Bé, depèn.
Però bé, esperem trobar un bon relleu, també, és a dir... En aquests moments tenim una colla sardanista juvenil que molt especialitzada en punts lliures, que ens ve a parlar de sardanes i som l'estudi de canalla de 15-16 anys parlant de sardanes. Això és increïble, gairebé. I és molt bon senyal.
I suposo, per acabar, Núria Oana, que Aires de Catalunya deu tenir alguna sardana dedicada, perquè és molt prolífic la composició sardanista. No hi ha compositors que en fan centenars, no? Que gairebé per encàrrec, per la tia Lluïsa, per una entitat.
Sí.
En teniu una o més d'una, Aires de Catalunya?
En tenim més d'una.
Ah, veus?
Almenys una del mestre Joanola. En tenim una del mestre Francesc Joanola, una altra del mestre Narcís Joanola, i en tenim també una de la Montserrat Viladric.
Dolors Viladric.
De la Dolors Viladric, que jo ara recordi així.
Que és la sintonia actual del nostre programa.
Exacte.
Doncs avui hem pogut conèixer l'altra ràdio amb la Núria Soler i l'Anna Ballesteros, una mica gènesi i l'idiosincràsia de l'Aires de Catalunya, aquest programa amb 64 anys en antena des de Ràdio Manresa. Ens han parlat des de l'estudi Maria Matilde Almendros d'aquella emissora. Molt contents que avui hagiu estat a l'altra ràdio i dels dos programes que actualment serien els més antics, juntament amb els companys del Camp Nen Sense Joguina, anual, aquesta trilogia de la ràdio més antiga que es fa a casa nostra, doncs contents de formar part d'aquest grup i que avui hàgiu estat en aquest especial de l'altra ràdio del Dia Mundial de la Ràdio del 2020. Per moltes més temporades.
Gràcies, moltíssimes gràcies.
Igualment.
L'altra ràdio, la tecnologia audiovisual explicada de persona a persona i a l'abast de tothom.